L'hora de la gent gran.
Bueno, primer programa de l'hora de la gent gran de l'any 2026. Benvinguts a tots, bon dia, i espero que estigueu com a mínim igual de bé que l'any 2025. Ja pugui ser millor, ja per demanar que no quedi la cosa. Més de 3 anys portem ja caminant plegats. Compartim paraules, silencis i emocions amb aquest programa. Més de 100 entrevistes que ens han regalat veus sinceres. Més de 100 històries reals, plans de vida. Més de 100 lliçons nascudes de l'experiència, del cor i de la memòria. Més de 100 exemples de fortalesa, valentia i superació. Històries que ens han demostrat que, tot i ser diferents, compartim molt més del que imaginem. Que les dificultats, fins i tot les més dures, es poden afrontar de moltes maneres. I que la vida, malgrat tot, sempre ens ofereix moments entranyables per estimar i recordar. Compartir és curar. Ens uneix, ens fa més humans. Gràcies, Ràdio Calella Televisió, per obrir aquesta finestra on les nostres vides es fan veu, memòria i emoció. T'ha agradat?
Molt.
Aquesta és
molt maco.
Introducció?
Molt maca.
Bueno, el personatge d'avui, que entra i s'enquadra dintre d'aquests objectius que hem obtingut durant aquests 3 anys ja de programa, és el senyor Pere Viñas Domingo, una persona superconeguda a Calella perquè va tindre una professió amb el que va arreglar la vista a molta gent de Calella. En Pere, bueno, primer de tot, antes de fer una breu presentació, què tal estàs, Pere?
Bé, molt bé. Si em permets, el que volia desitjar a tots els radioients i televisius és que el millor del 2025 logri ser el pitjor del 2026. Aquest és el meu desig per tothom.
Gràcies. Jo per uns moments havia pensat que diu el 2025 lo bo encara no ha arribat. Dic, cony, ja s'ha acabat. Però s'agraeixen els desitjos aquests. En Pere Viñas va néixer un 23 de l'11 del 50.
Exacte.
Es farà exactament fa 75 anys.
I els tinc.
Déu-n'hi-do.
I els tinc.
Déu-n'hi-do. I els tens. Però els tens, els portes bé, vull dir que
sí,
també...
Sí, sí, molt de goig.
Per fora i per dintre els portes bé.
Molt de goig.
El lloc va néixer a Barcelona, claro, vull dir, ell és de Can Fang, eh? A Lleida diem que els de Barcelona sou de Can Fang, eh?
Exacte.
Encara que, no obstant, quan ja fa 60 anys, i sembla que va ser ahir, doncs en Pere Viñas va vindre a viure a Calella. Pràcticament, bueno, estat civil ara en aquests moments, per desgràcia, és viudo, de fa uns 3 anys, eh? Mhm. I fills, té una filla, Meritxell, nets, això també en parlarem una mica més endavant, de nets en té diversos. Laboralment és una persona que ha sigut fidel a la seva professió d'optometrista.
Correcte.
Perquè va heredar, d'alguna forma, la botiga del seu pare, que era òptic.
Correcte.
I ell, pràcticament, doncs, va ser fidel amb aquesta empresa familiar, doncs, durant 60 anys. O més de 60 anys.
Ell me va ensenyar i ho he portat a la pràctica.
Sí, que des dels 17 anys, gràcies a lo que és les ensenyances i els coneixements, lògicament, acadèmics, vas portar una òptica a Calella.
Sí.
Durant més de 63 anys, com hem dit. Fins a la jubilació, pràcticament.
Correcte.
Fins a la jubilació. Això et va donar oportunitats com a optometrista. Perquè a vegades la gent, doncs, un òptic, un optometrista, doncs, amb bata blanca, doncs, el considera com si fos un metge, no? I diu, doncs, no et pots ni imaginar, diu, que amb aquesta feina que jo feia, a part de que es relaxaven a la butaca i que, a més, eren tractaments que tu feies o diagnòstics que no produïen cap dolor,
no.
Doncs la gent es confessava, eh? Vull dir que
era
un confessionari, no, Pere?
Era una relació completament personal, perquè a la que entraves en el gabinet i tancaves la porta, lògicament, perquè no deixa de ser un acte, entre cometes, mèdic, i necessita una privacitat i una ètica, pues la gent allà pues s'obria de tal manera que moltes vegades a mi em sorprenia els comentaris i les opinions que em demanaven. Vull dir, m'han demanat opinions de tot tipus, de tot tipus, de tot tipus. Religiosos, polítics, sexuals, és que de tot, és que no sabria quins altres comentaris poder fer, però és que m'ha passat de tot.
Amb 60 anys, imagina't tu, no? Encara que tu, pues, lògicament, vas ser molt respectuós amb el secret professional.
Molt. Això no ho he faltat mai. Ningú pot dir que no ho hagi respectat.
Però sense dir noms, per supòsit, alguna anècdota curiosa?
Per exemple, una noia musulmana em va demanar opinió de quines posicions podia fer que el seu home li demanava, dic, escolta, perdona, jo no tracto aquests ulls, jo tracto els ulls de dalt, no els de baix.
Sí, que
és, hi havia és molt punyent, però és que arriba un moment que t'has de posar en el teu lloc i dir, jo això no t'ho puc contestar, no puc opinar de res.
Menys mal que no hi havia el marit a prop, no? Bueno, per això dic que a vegades la confiança que t'aportaven els pacients, això em vas dir tu que això era molt agradable, no? De que poguessin tindre aquesta confiança en tu.
Molt,
no?
Això a mi m'ha obert molt i m'ha ajudat a tenir la tranquil·litat del tracte amb la gent. Una de les grans lliçons que vaig rebre del meu pare sempre em deia, diu, quan tu atenguis amb un client, tu t'has de posar en el lloc del client i rebre el tracte que tu voldries ser tractat. I això sempre ho he portat a la pràctica, sempre. És una gran lliçó que jo recordo del meu pare.
Quina diferència, pel qui ens escolta, entre òptic i optometrista?
Bueno, això ja és qüestió legal. Antigament hi havia una separació entre el que era l'òptic i l'optometrista. Per les qüestions legals ho varen voler ajuntar tot i tot un col·lectiu d'unes 400 persones que hi havia a tot Espanya vam demanar que se'ns fes alguna avaluació per poder-nos integrar en aquest col·lectiu i no va ser possible, no va ser possible, no va haver-hi manera. I això que estava respaldat per la Clínica Barraquer de Barcelona, perquè la gran majoria dels que van començar tot aquest col·lectiu d'unir a tota aquesta gent era de la Clínica Barraquer, treballadors de la Clínica Barraquer.
Però avui dia sí que està unit, no?
Està
avui
completament. Avui dia ja... És òptic-optometrista.
Vale.
És òptic-optometrista.
Vale. Dintre d'aquest món laboral, és curiós perquè abans jo crec que a Calella potser hi havia una òptica o dos, no? Com a molt, no? Ara n'hi ha 200.000, no?
Sí, quan el meu pare va començar, que el meu pare va ser dels primers que varen tenir el títol primer, el primer de tots, el títol d'òptic, vale? va fer una fàbrica, vale? De la fàbrica va tenir 7 patents, o sigui, va tenir 7 idees, no totes d'òptica, però algunes a part, i bueno, i d'aquí pues va ser la qüestió, no? Ara se m'ha anat la...
No, que més que res on volia arribar jo és, digues, que dius tu vas poder viure bé, tu i la teva família, de l'òptica, pues, fins l'any 2010 o 2015, fins que va haver una revolució també econòmica, una revolució en quant a les òptiques, de que dius que tu em confessaves abans, i és que no ho vaig veure, no? Sembla que parlaves del 2020.
Del 2008, la crisi del 2008 no la vaig saber veure.
Diu, no vas veure una mica cap a on anaven el futur de l'òptica, i això em va costar pues, una mica pues, el tindré que prescindir de l'òptica, no? Què és el que no vas veure? Què és el que ha canviat tant? Com és que n'hi ha tantes d'òptiques?
La veritat és que no ho entenc. I d'alguna manera, tota la meva saviesa del món de l'òptica i del taller, perquè jo també sóc molt manual, vull dir, feia moltíssimes reparacions que avui en dia la gent no sap fer o no volen fer o no interessa fer, però vull dir, tota la meva saviesa ningú l'ha volgut aprofitar. I has recordat el que volia dir-te abans, que aquí a Calella hi havia una ferreteria, una ferreteria que tenien un mostrador i ho tenien una secció d'òptica. Vale? El meu pare, quan va veure que les coses anaven malament, va fer una exploració del camp i va veure que aquí a Calella hi havia una gran comarca i que estava mal atesa des d'un punt de vista òptic. No? Va parlar amb el que portava aquesta secció d'òptica, li va dir, mira, jo no vinc a fer-te la competència, jo vinc a millorar a la població i la comarca de Calella, no? Diuen, vull establir aquí, bueno, i va obrir la botiga i aquí vam començar a treballar, però treballar, molt treballar. El que antigament es deia treballar. Ara, avui en dia, però, és molt diferent.
Però jo el que no entenc és que, per exemple, tu agafes unes ulleres progressives, perquè en un puesto et poden fer ofertes de 60 o 40 o 30 euros per unes ulleres progressives i unes altres, un altre puesto et poden costar 500, 600 o 700 euros. On està la diferència?
Mira, la diferència, jo crec, i no crec equivocar-me, és que totes les evolucions passen per unes èpoques, val? Quan se treu una novetat hi ha uns grans estudis i unes grans maquinària i s'ha de fer una sèrie d'inversions, vale? Per posar un producte al mercat. Vale? Un cop tens aquest producte en el mercat hi ha evolucions. Vale? Aleshores, si vols un progressiu d'última generació dalt, com que és d'última regió, el preu, lògicament, s'ha de
adequar
a tota la inversió que s'ha fet, no? Aquests que són tan i tan baratos els posen dels més antics, que no tenen res que veure, i l'eficàcia ni la utilitat d'un amb l'altre.
O sigui, no,
aquesta és,
que,
és la diferència.
No és que siguin beneficis que uns guanyen molt i els altres pocs, no?
Jo diria que no. El rendiment, lògicament, i la utilitat d'un progressiu bo o un progressiu barato, jo no l'he provat mai, lògicament, perquè sé de què ve el tema, sospito que no.
Tu saps que lluitem molt per, a vegades, el que es parla ara de l'edatisme, no? De dir, bueno, pues, l'edat és una mica el problema que hi ha amb que tu et marginin del món laboral o del món social, no? Però crec que tu has patit això, no?
Vull dir,
una de les coses que també m'has dit és que dius, com és que la societat, l'empresari o el que sigui, no se'n doni compte de que jo puc aportar una gran experiència dintre del camp òptic i ningú. Des de que jo vaig decidir plegar ha vingut a donar-me una nova oportunitat, aprofitar-se'n de la meva sapiència, de les meves habilitats. Això és edatisme, no?
Sí, això és el que realment a mi em dol molt, perquè tota la meva experiència me l'enduré a la tumba. I crec que es podria aprofitar i treure un gran rendiment, però si la gent no ho valora d'aquesta manera, ja no està a les meves mans poder-ho solventar.
Perquè tu haguessis pogut treballar més anys, no?
Sí, tant.
I no vas poder per això?
Perquè... No, jo volia. Jo vaig voler. Em vaig posar en contacte amb molts directors de fàbriques, molts directors d'empreses representades oficialment aquí a Espanya, comercials em coneixien moltíssim, i ningú em va voler donar el respaldo que...
Ells consideraven...
Que jo considerava que se'm tenia que donar. Però, a part d'això, és que em deien, no, ja ho tenim cobert. Dic, bueno, doncs vale.
Jo crec que tot això ho han viscut tots al moment de la jubilació, de dir, bueno, pues tu tens ganes de fer més coses, d'aportar més coses a la societat, i és la societat que et margine.
És que totalment. Jo vaig haver de plegar abans de jubilar-me. O sigui que jo estava, anem a dir, amb possibilitats actives de ser actiu laboralment i no se'n va poder aprofitar, no vaig poder aprofitar.
I inclús en dies també, diu, home, sort em vaig tindre en aquells moments que la meva senyora treballava.
Sí.
Perquè dius, és trist, no? Tota una vida dedicada a l'òptica i que no pugui viure els últims anys de la meva vida laboral de l'òptica, no?
Sí, perquè generalment el qui portava més recursos econòmics a la família era jo. I amb números rodons pues, vaig haver d'aguantar 3 anys visquent del que portava la meva senyora. Això és molt dur, per mi va ser molt dur, molt.
Vas tindre temps de preparar-te per la jubilació a nivell econòmic? O sigui, no cal que em diguis la quantitat, lògicament, no? Però vull dir, t'ha quedat una pensió decorosa per poder viure?
No, estic al mínim.
O sigui, després de 60 i pico d'anys treballant, dedicant-li a una vida i a un tema, doncs, home, en benefici social, el reconeixement ha sigut mínim.
Mínim.
Perquè tampoc vas cotitzar, potser, tampoc et vas
preparar. No vaig, a veure, per... He tingut la gran sort de que per poc no complia aquesta llei, per poc no complia aquesta altra, per poc no complia l'altra. Faltava potser mesos o alguna cosa i aquí se'm va anar tallant totes les ales.
O sigui, la jubilació t'arriba de sobte, eh? Vull dir, encara que t'ho diuen, tants anys te jubilaràs, no? A vegades dius tu, quan t'arriba la jubilació és quan te'n dones compte de lo que potser haguessis tingut que fer per obtindre uns millors recursos, no?
Bueno, és que antigament... jo sospito que, vull dir, era molt global, quan treballaves a casa del pare, doncs no es cotitzava. I, esclar, treballaves per ajudar la família a tirar el negoci endavant, a pujar econòmicament i el servei, no?
Però no hi pensaves amb la cotització.
No es pensava en la cotització. Avui en dia això ha canviat i considero que és molt millor, no? Però en aquella època treballàvem per treballar i no pensaves en altres qüestions.
I tampoc vas pensar en una altra cosa, Pere, amb el que dius que la salut a vegades falla, no? Sobretot amb la teua senyora, no?
Exacte.
Els últims anys de ser una persona també activa, musicalment extraordinària, perquè era professora de piano...
Sí, ella va fer tot el títol de pianista, va tenir els 8 cursos de piano.
Per això dic que, a més, vull dir, vivia d'això, ho desenvolupava, i quanta gent ha après piano gràcies a ella, però els últims anys de la seva vida pues, ho va tindre que deixar tot, no?
Tot. La vaig cuidar tot el que vaig poder. Vull dir, deixar de dedicar-me a cuidar-la amb ella, això no es pot dir, perquè tot el que ella ha necessitat, ja ho he fet. Tot el que ha necessitat, tot.
O sigui, va vindre una mica tot de cop, no?
Pere. Bueno, va ser... El procés d'ella va ser evolutiu. Buscant possibles senyals anteriors, podríem dir que potser les primeres senyals, que no són exactes, va començar el 2005.
2005? I quines van ser aquestes primeres senyals?
Pues que no sé... Queia. Queia.
No hi havia cap raó i queia.
Queia.
Del cap estava perfectament bé.
Sí, perquè vull dir, estava portant les classes, conduïa el cotxe, s'anava perquè portava col·legi de Calella i col·legis de Canet, o sigui que s'anava a Canet i sortia amb el cotxe i tot plegat. És un càlcul mental que dius, tirant enrere, quina senyal pot ser més antiga? Jo sospito que podria ser... Posterior 2005 o posteriors?
Sí, el cervell no transmetia un missatge als òrgans o a les parts que d'alguna forma, als braços o les cames, perquè inclús tu portaves comptabilitzant les vegades que va caure, no?
Ella a casa va caure 32 vegades. La 33 estava pujant al cotxe per anar a recuperació a l'hospital d'aquí a Calella, va caure en el carrer. La cama li va quedar entre la cera, la part de baix de la vorera i el cotxe, i va forçar la cama i se li va trencar el fèmur per sobre el genoll. I a partir d'aquí ja va ser una davallada.
Va tindre una davallada total.
Total.
Quin diagnòstic li van fer?
No, van tindre que posar-li...
No, però em refereixo, el diagnòstic general de per què queia, que li van dir
que tenia? Fibromiàlgia.
Fibromiàlgia?
Sí.
I això se li va desenvolupar en quant temps?
En bastants anys. Va ser una doctora que la portava d'aquí a Calella, considero que és molt bona doctora, la va anar controlant i li va poder anar retrasant lo màxim l'enfermetat, però esclar, l'enfermetat va ser evolutiva.
Ella va morir en quina edat?
Pues amb 76, 77.
77 anys.
Ella era del 47...
Era més gran que tu?
Sí.
Pere, com se porta això? Com se superen que els últims anys de la vida, quan teòricament tu tindries que viure millor, econòmicament millor, a nivell de pau familiar millor, les coses es van deteriorar. Quina lluita portes interna per superar això?
Mira, jo parlo del meu cas, lògicament, com que va ser evolutiu i paulatí a poc, doncs ho vas superant mica en mica, no? Una altra cosa és que sigui clac, de cop. I anar acceptant les circumstàncies i les situacions, doncs mira, a poc, bueno, ara toca això, ara toca allò i tal. I sobretot si tens una estimació per la companya que tu has seleccionat o heu conjuntament seleccionat tots dos, heu decidit conviure, doncs aquesta estimació doncs et fa portar el tema. Jo diria que és això.
L'estimaves molt.
Sí.
Jo sempre m'he preguntat això, no? A vegades dius, bueno, després de conviure una persona de 40, 50 anys, haver suportat pues, tots els altibaixos que a vegades produeix una relació d'aquest tipus, no? Però dius que al final et vas casar enamorat i sí, hasta al final estaves enamorat, sí, té que ser dur, no? Pere?
Sí, és dur.
O sigui, la soledat...
Jo, la meva senyora, sempre l'he respectada. No tan sols a la meva senyora, sinó a totes les senyores. No a la meva senyora perquè és la meva esposa, ¿vale? Però en general a totes les senyores les respecto molt. Crec que els hi devem molt amb les senyores perquè moltes són mares i la mare és una gran feina, una gran càrrega i se l'ha de valorar molt.
Hi ha un altre tema que també voldria tocar, perquè a vegades, Pere, tu sé que ets una persona sensible, ets una persona reflexiva, ets una persona que et preocupa molt poder, a través de la paraula, poder fer mal amb algú, o que sigui mal interpretada, i ets molt prudent en aquest sentit, no?
Intento.
Però a vegades, dius, la prudència també porta conseqüències de que tu no dius el que veritablement sents i el que d'alguna forma les persones que d'alguna forma estan afectades amb això sentin el que tu sents. No sé si m'explico. Uh-huh. A vegades dius tu, bueno, pues, si a mi em fa mal alguna cosa, si no ho dic, la gent no li dona importància. Però si em fa mal, i ho repeteixo i ho demostro, dius, potser sí que la gent et farà més cas o potser reflexionarà més aquestes situacions, no? Tu tens tens una ferida interna molt profunda, profunda,
sí,
que és la relació en general amb la família, però sobretot la relació amb la teva filla.
Sí.
Vull dir, Pere, què pots dir d'això?
Tots, considero que tots som lliures, tots prenem les nostres pròpies decisions amb les corresponents conseqüències, vale? No sé què li porta a la meva filla aquesta situació, ho vol ella, li respecto, jo no ho entenc, no ho accepto, però no em toca més remei que suportar-ho. Jo en aquesta ocasió, per segona vegada, li demano que si vol contactar, vol parlar i vol que tractem aquest tema, jo estic obert a parlar amb ella, però si ella no vol, jo no puc fer absolutament res. Hi ha una cosa que tu has dit que és plenament certa. Si a mi em dol, és que algú com a pare tinc d'ella. Si no, no m'ho voldria.
Però a vegades també el trist, i t'ho dic perquè és un missatge que en aquest cas pues, home, pues, també m'agradaria que ho escoltés la Meritxell, no? Un pare és un pare, com una mare és una mare. I un pare i una mare, passi el que passi, sempre perdona els seus fills i els ajuda. Passi el que passi. Home, sempre pot haver alguna excepció, però no és el cas aquest, no? Dius... El que sí em produeix una mica de tristesa parlant amb tu és que dius, és que jo no ho sé per què està enfadada amb mi.
No.
Jo no ho sé per què no em parla, jo no sé per què no em veu, jo no sé per què no em truque. I això és molt trist, perquè si ho sapigués, podria actuar. Inclús jo crec que tens una anècdota tu amb ella de dir, mira, filla meva, perdona si t'he fet alguna cosa, i ella et va contestar dient pues, bueno, que ja era hora, però que és com si ja no hi fossis a temps. Però dius, bueno, però què he fet jo? Jo crec que, a més, tenim constància de que la teva filla és intel·ligent i és una persona amb molta mundologia, no és una qualsevol que la vella dius no té un nivell cultural o un nivell mental mínim, no? És al contrari, no? De dir que és una persona que ho pot entendre les coses, no? De dir, escolta, per què no parles clar amb el teu pare? Per què no, Meritxell, no li dius al teu pare per què estàs enfadada? Què és el que del teu pare t'ha molestat? Què és el que el teu pare, segons la teva opinió, no ha fet bé? Perquè ell està disposat a demanar-te perdó, està disposat a entendre-ho, està disposat a dir, bueno, pues escolta, arreglem-ho, ets filla única. Només coneixes un net, és que no saps si en tens més de nets.
No ho sé.
Perquè està lluny, viu a França i no...
Crec que viu a França.
Bueno, creus
crec
que viu a casa. Que sí, que el teu
les
pare...
Úniques, les darreres informacions, sé que vivia a França. Si s'ha canviat de lloc, no ho sé.
És que entén, diu, pot haver altres divergències amb el resto de la família, germans o tios o tal, o nebots, vale, mira, pot passar, però el que més dol fa amb un pare és que la filla, l'única filla que té, i els nets, els únics nets que té, no vulguin saber res amb ell. Quan no sap ell, què és el per què, quina és la raó d'això. Li vols transmetre un missatge a la teva filla?
Mira, hi ha una qüestió que tu acabes de tocar, i és que la Meritxell és mare. Que jo sàpiga, només conec el primer net, el segon no el conec, no me l'han dit, no me l'han comunicat mai. No sé si n'hi ha més, ¿vale? Però la decisió de que els seus propis fills no disfrutin o no puguin gaudir d'una branca dels avis, la decisió no és meva. No sé si alguns anys ençà de que els fills siguin grans i li puguin arribar a preguntar, mama, i per què el teu pare, els teus pares no en sabem res? Per què no ens has parlat? Podrà dir el que vulgui, podrà dir el que vulgui, perquè la boca de cadascú és lliure, no? Però ella sabrà el motiu, jo no el sé.
Per això dic que crec que en aquestes situacions, perquè, home, aquí a les entrevistes hi ha hagut gent que ha confessat pues, que amb els fills pues, no es parlen o no es veuen o tal, però també hi ha hagut curiositats de dir, bueno, quan han transmès això per la ràdio i aquests missatges, aquesta inquietud, aquesta preocupació, aquest patiment dels pares els hi ha arribat amb ells, s'han comunicat i s'han arreglat, vull dir, han parlat, m'entens? Vull dir, no tens per què estar d'acord amb el pare, i el pare pot tindre diferents opinions perquè són generacions diferents, no? Però que almenys a la cara puguis dir, pare, em vas fer això, pues, vinga, arreglem-ho, per què m'ho vas fer? Vinga, per què? Vull dir, ojo, a vegades passen aquestes coses que hi ha un silenci que no sabem per què, els fills guarden alguna cosa dintre seu en contra dels pares perquè en un moment donat els pares van prendre una decisió. Si nosaltres ho sapiguem, si nosaltres ho sabem, donarem una explicació de per què van prendre aquesta decisió o per què vam actuar així. I podem demanar perdó perquè estem capacitats i preparats per demanar perdó, però el silenci és el pitjor que hi ha.
És molt dolorós.
El pare i la mare només s'enteren un. Vull dir que ojo, i és algo que després molta gent se n'arrepenteix de no ser sincer amb els pares mentre eren vius una vegada morts. Quan estem morts ja ens importa un pit això. Vull dir, ojo, és més corrent i més freqüent del que ens imaginem. Per això dic que, Meritxell, moltes coses s'han arreglat simplement parlant. Simplement agafant el teu pare i confessar-te amb ell, de dir que és el que tu t'ha dolgut. I ell t'ho explicarà, segur que t'explicarà, i segur que arribaràs a una solució perquè la comprensió dels pares i el desig dels pares amb que hi hagi pau és total. No? Jo el que sí et puc transmetre, Meritxell, és que el teu pare està patint. I crec que un fill... no ha de fer, no, si a les seues mans està, és que tingui un pare amb una edat ja de 75 anys que no saps els anys que viurà, més aviat que a vegades pues, en queden menys, el que no podem tolerar, no podem acceptar, és el que pateixi. Què t'ha ensenyat la vida, Pere? Ara ja he parlat de coses més personals. Què t'ha ensenyat la vida?
Són moltes les coses... Ara no sabria enumerar-te algunes, no? una de les coses que potser és respectar la gent, respectar les opinions de la gent. I no sabríem què més dir-te, vull dir, jo penso que aquest adjectiu és tan sumament ampli que pot englobar-ho molt.
Com pot ser també, a vegades, que els pares amb molt bona fe prenguin una sèrie de decisions o aportin una herència als fills perquè els fills estiguin millors, i moltes vegades les herències és un problema greu familiar, de disputa familiar, que això ho estan avisant, eh? Vull dir, ja, avui dia és algo que és molt més corrent del que ens imaginem, i els abogats i els notaris estan avisant, ojo, deixam herència, coses amb les que se les tenen que repartir diferents fills. Per què? Per què aquesta societat cada vegada més es transforma, que els diners és el més important que hi ha?
Perquè jo penso que hi ha una variació en l'escala de valors de les coses, vale? Tornant a el que acabes de començar en aquesta última frase, tots som humans, tots tenim el dret d'equivocar-nos, i com humans ens equivoquem de vegades encara que no vulguis. Conscientment potser no voldràs equivocar-te, però inconscientment a la llarga arribes a la conclusió de que sí, que t'has equivocat i que ho has fet malament. Hi haurà coses que es podran arreglar i coses que no es podran arreglar.
Jo t'he fet aquesta pregunta perquè tu ho has patit, ho estàs patint, un tema d'herències, no?
Sí.
Que dius, normalment entre germans o entre germanes, vull dir, home, és fàcil arribar a un acord, no? I no s'ha pogut arribar. No?
Quan vam heredar les herències dels pares, perquè primer va morir el pare i tot va passar a mans de la mare, i quan va morir la mare va passar a les nostres mans, no? Jo recordo una frase que ens va dir l'advocada que ens portava el tema de transmissió, diu, és estrany, diu, que tres germans estigueu tan units, diu, perquè això no és habitual. Tres germans i molt units, tots tres, no? A partir d'aquí es va trencar tot. A partir d'aquí es va trencar tot.
Era una herència, es va trencar tot.
Sí.
I ara sí. Dius tu, bueno, ara tens una germana que té Alzheimer, no sé, l'altra també és gran. No, l'altra va morir, no?
No, totes dues són vives. Encara, totes dues
no?
Són
dius,
vives.
Com ho arreglem ara? Ja m'entens? Vull dir, ja
no som a temps. L'única possibilitat que pugui arreglar-se el tema és que em toqui la loteria i que em toqui ben tocada.
Exacte.
Ben tocada, perquè per la pensió, que no es pot tocar...
Clar,
jo no puc arreglar el tema.
O sigui, que dius que a vegades et tens que morir o tens que esperar el que tu te'n vaiguis, perquè potser se solucionin les coses o se t'enfoti en aquells moments, no? Una vegada te'n has anat, no? També hi ha una circumstància que dius tu, i sort que en aquest moment, gràcies que tens una clàusula. Gràcies que tens una clàusula, perquè a vegades també és trist que t'hagis de protegir de la família, o de les decisions que puguin tindre la família.
Sí, correcte.
Tu tens un pis que, per amor de mare, la teva dona li va ficar nom de la teva filla.
Sí.
Vull dir, amor de mare. I ara resulta pues, que la filla, al no parlar-se amb tu, pues, que ara no li toca més remei que aguantar que tu visquis en aquest pis perquè tens una clàusula d'habitabilitat fins que et moris, no?
Sí.
Però al final dius tu, vale, vull dir, ha sigut prudent i ha sigut una clàusula protectora, però dius, com és possible que arribi, que això també és algo que ho trec, perquè hi ha molta gent que s'ha trobat en aquesta situació i a lo millor s'hi pot trobar, de dir, ojo, t'has de protegir de la família.
Sí, és ben cert. Si no recordo malament, no sé si va ser l'abogat o potser va ser el propi notari que va incloure aquesta clàusula, i agraeixo moltíssim que jo desconeixia totalment aquesta figura jurídica que la inclogués.
Quina és la clàusula en concret?
Dret d'habitació.
Que no és
d'habitar l'espai. No una habitació, sinó l'espai. Dret d'habitació.
Existeix encara aquesta clàusula?
És aquesta figura, existeix. L'altra figura és
Sí, lo de dret a... Com se diu també? Ara se m'ha anat del cap, no? de disfrute del
sí, no, té una paraula,
té un altre nom, sí.
Té
sí,
una
sí.
altra paraula que ara no em ve a la memòria, sí. No?
No es falla la memòria, ja,
sí,
de tant
sí.
quan, eh?
Bueno, doncs ja dic, tinc aquesta gran sort i potser per la meva filla aquesta és la gran culpa.
Sí, el qual vol dir que qualsevol decisió que prenguis en aquests moments és important que ho comentis...
Ara m'ha sortit la paraula, usufruit.
Ah, usufruit, sí, és veritat. Això és important també per tothom, que potser es pugui trobar en situacions de prendre una decisió, que per molt que estimis els fills o per molt que estimis la família, sempre és bo ser previsor. De que ficar en mans d'un advocat o ficar la consulta, fer-la amb un notari, perquè depèn de les circumstàncies de cada persona, què és el que millor et convé. L'altre dia també estava llegint una cosa, no? Un economista, diu la millor inversió que es pot fer o que s'ha pogut fer és la vivenda. Però, diu, no a la vivenda per sol viure-hi, està bé. Diu, la vivenda perquè és una pensió. És perquè si el dia de l'endemà tens que anar a una residència, et pots vendre la vivenda. O sigui, ja no s'està parlant de dir, bueno, la vivenda passa als fills i els fills ja se n'encarregaran de tu. Val més que tu, amb els medis que tinguis, prenguis les mides adequades perquè aquest patrimoni se n'encarregui de tu. És trist, no?
Sí, molt, molt. Molt que no puguis, al final, a l'època final de la teva vida, no puguis resguardar-te o tenir el respaldo dels hereus. Això és molt trist. És molt dur.
Que bo
és molt dur. Molta gent no, potser no li semblarà que és dur, però realment ho és.
No, el que té la sort de que té uns fills, doncs a lo millor que tenen en consideració això, no passa res, o que ho tenen d'alguna forma fet o escriturat, perquè ells estiguin protegits, però és que demà et canvia la vida. I una residència val 2.500 euros al mes. Hasta que no t'arribi a l'acord de que d'alguna forma estigui financiat per la Seguretat Social. Vull dir, ojo, en aquests moments hi ha fills que no poden tampoc. Ojo, yeah. És que tampoc yeah. diem ara que els fills sempre són els culpables. Jo crec que al fons dels culpables sempre som nosaltres de no fer una previsió adequada.
Correcte.
A vegades deixa't estar d'amors i d'opinions externes i de que, bueno, que el bo és deixar una herència als fills perquè ells visquin millor. Has de procurar primer tindre un amor com Déu mana.
Ja.
Pere, tu canviaries coses de la teva vida? Faries algo que has fet i que no ho faries més?
Home, a tren passat, sí, esclar, lògicament. Això és el gran goig de la... de tenir anys, l'experiència.
De quin error te n'arrepenteixes? De quina decisió te n'arrepenteixes?
De potser no valorar les coses adequadament en el moment precís i prendre la decisió correcta. Si em permets, una altra lliçó que jo recordo moltíssim del meu pare és que quan tenia ell un problema... estudiava el problema, li buscava una solució i un cop trobava la solució la ficava dintre un calaix. I tornava a estudiar el problema des d'un altre vertent. Estudiava el problema, li buscava una solució en aquesta vertent i ho ficava en un altre calaix. Lògicament representatiu, no? I potser ho feia això 3 vegades. I un cop ho havia fet 3 vegades, buscava de les 3 solucions la millor... i la portava a terme fins al final. Passés el que passés, ningú el tombava. Això sí que era molt seriós. Ell, quan prenia una decisió, recta. S'equivoqués o no s'equivoqués.
Jo conec una altra alternativa, que això m'ho van ensenyar amb la vida laboral, és de dir, bueno, tens que prendre una decisió. I tu dius, quins pros consideres que aquesta decisió té, si la prens, i quins contres. I de 1 a 10 valora cada un dels pros i uns dels contres. I segons el resultat, pren-ho.
Sí.
Perquè tu dones una valoració a cada un dels punts, no?
Sí.
Que ho has de veure individualment. Al final sumeu tot i si els contres són més alts que els pros, no l'aprenguis.
No, exacte.
Vull dir, bueno, són diferents coses, però sobretot el que és important és que antes de prendre una decisió important per la teva vida...
la valoris, l'estudis.
Quan tens 18 o 19 anys o 20 anys, vull dir, a vegades és difícil això, no?
Sí.
Com l'altre lema que jo utilitzo molt, diu, home, per sortir d'un merder, fica-t'hi. Clar, això és molt arriesgat, també. Una vegada t'has explicat que has sortit. Pere, com portes la soledat?
Pues la porto bé, perquè he tingut la gran sort de que abans de morir l'Assumpció em varen aconsellar que m'apuntés en l'esplai de Calella. I ho vaig portar a terme, ho he fet, ja porto uns 3 anys i pico, o 4, uns 3, si no recordo malament, que estic, o 4, que estic soci de l'esplai, no? I això ha sigut la gran vàlvula.
Per què?
Per què? Perquè em relaciono amb gent, parles amb gent, i el fet d'estar amb gent i parlar amb gent de lo que sigui et distreu i et manlleva els mals pensaments que tu puguis tenir. I això et fa molt més suportable la vida. També haig de dir que estic molt agraït a tot el conjunt de gent de l'esplai que me recolza, que m'admet, que m'espera i que em valora. Ho agraeixo i els hi dono les gràcies.
Bueno, aquest és l'objectiu de l'esplai de la Caixa. Aquest és l'objectiu número 1, de que les persones les ha d'ajudar en aquests moments d'aïllament social o de soledat o d'edatisme, no? Però, Pere, tu tens també algo que t'emplena, que és la sardana.
Molt.
La sardana, vull dir, què hi trobes a la sardana? Què t'aporta la sardana?
Mira, com a català que sóc, perquè he nascut a la Catalunya, és l'essència de la nostra dansa, no? De jove vaig estar ballant moltes sardanes, vam fer una colla d'amics que ens presentàvem inclús moltes vegades a concursos de colles improvisades i tal, i bueno, pues aportava pues un gran goig i una gran satisfacció pròpia, no? Quan vaig entrar en un viatge amb la meva esposa, amb ella no era un tema primordial i vaig deixar-ho de banda. I quan vaig estar a l'esplai em van oferir la possibilitat de poder portar, que anés a sota les meves espatlles el tema i el desenvolupament de la sardana, doncs vaig dir que sí, i això m'omple de molt, molt. Em dóna feina, estic content, molt content, no em dol absolutament res la feinada que em porta, però si a més el goig i l'esplai de que la gent vegi gent que no sap mai, que no ha vist mai, que no sap ballar sardanes, ho estigui portant en un bon escenari, això omple molt.
Però això, perquè tu has sigut innovador, la
sí,
sardana, no?
Sí.
Estàs fent ara una sèrie de barreges.
Sí, sí. Se'm va ocórrer un dia, perquè a mi m'agrada molt la música, no tinc estudis musicals, però m'encanta la música, el patxum-patxum no el trago, però la clàssica sí, i vaig valorar que hi havia músiques que portaven un ritme que es pot desenvolupar en passos de sardana. I se'm va ocórrer, pues, vaig agafar un tema i vaig dir, això es podria ballar com a sardanes. I un dia us el vaig exposar en una demostració en l'escenari de l'esplai, us va agradar tant que tu em vas demanar un bis. O sigui, és una música normal, el que jo pretenc no és destrossar en absolut la sardana, en absolut, sinó que hi ha un ventall molt més ampli i li estic donant aquesta obertura que pot tenir el ball de sardana amb música que no sigui de sardana, val? I agafo peces normals, musicals, de conjunts, de qui sigui, i l'adapto amb uns passos clàssics i passos lliures amb ballada sardana, val? Aquesta és la qüestió.
No, i a més vull dir que això també fa que més gent s'interessi per la sardana.
Ni més ni menys.
Perquè a vegades un dius, la sardana no m'agrada, però aquestes derivacions, pues sí, les veig més atractives, no?
Si em permets un segon, la primera peça que jo vaig portar així com a estranya va ser el Jerusalema, que tu em vas fer un bis, vale? I després la segona opció que he fet són dues cançons del grup ABBA, que també han agradat moltíssim. I estic preparant ja pel
futur. I això ho podràs desenvolupar, ja faig una mica d'anticip, que el dia 1 de febrer sí. Nosaltres farem un musical
sí.
per la marató, per la recaudació
sí.
de la investigació, per afavorir la investigació del càncer,
correcte.
I amb el que lògicament estareu invitats.
Gràcies.
A més, vull dir, és que la sardana, des de que la veig, com ho fa en Pere, és més complicada del que jo m'imaginava. Vull dir, quants passos i quants números i quantes valoracions i quants puntatges. Vull dir, escolta, els estàs donant instruccions tot el rato que estan ballant, Vull dir, perquè clar, tu ensenyes la sardana com s'ha de ballar.
Sí.
No és el de dir, bueno, doncs vinga, va, segueix una mica el ritme i ja està.
No.
És que tu ets tècnicament l'ensenyes al 100%.
Jo intento ensenyar-la al 100%. Fent un resum ràpid, realment de passos, de moviments de peus, només n'hi ha dos, val? Els curts i els llargs, val? I tot es basa en això. Però és que a part de tot això, s'ha de comptar els compassos musicals i s'ha de tenir un estil de ballar, perquè realment hi ha tres estils, empordanès, salvataigle i garrotxí, vale? L'empordanès, que és el que practiquem per aquí.
Perdó, t'he de tallar perquè no tenim massa temps.
Vale,
ja.
Vale.
El que sí dic és una cosa.
Digues.
És que tothom que tingui interès en ballar bé, perfectament bé, les sardanes,
està
que vingui al taller, que
està
tu
obert.
Dirigeixis amb la Mercè.
I també, si em permets, jo m'he trobat amb gent que diuen és que jo quan faig els llargs no puc aixecar els braços,
sí.
Que no es preocupin, que s'apuntin, que farem una sardana amb els llargs amb els braços avall.
Sí, que...
Però el fet de ballar llargs amb els braços amunt no és problema.
T'adaptes a tot.
M'adapto a tot.
També, a nivell personal, perquè ens queden 5 minuts.
Gràcies.
A nivell personal... penses en refer la vida? O sigui, has pensat en algun moment de dir, deixar aquesta soledat? Perquè tu el dia el tens ben complert, però a vegades la soledat només se pateixes a les nits, quan estàs a casa sol. Vull dir, l'has acceptat, la soledat, o estàs obert?
L'he acceptat perquè considero que també és bo tenir el teu propi espai, però si no està de més que si sorgeix alguna qüestió, doncs estic obert a parlar-ne, no em tanco en banda amb moltíssimes coses.
El que passa és que no és fàcil, no?
No, perquè tots tenim la nostra experiència, tots tenim els nostres propis gustos, les nostres pròpies aficions... I compaginar això amb una altra persona...
No és fàcil.
Hi ha molta gent al món, però que es puguin avenir no és fàcil.
Tens por a la mort?
En aquests moments, no. I l'he viscuda amb una situació que vaig patir, l'he viscuda molt a prop.
Però en aquests moments no et preocupa?
No.
No tens por a la mort?
Jo sóc asmàtic i el 2 de juny de 2 anys enrere... vaig patir una crisi d'asma molt aguda i em vaig veure que me n'anava pràcticament.
Creus en Déu?
Sí.
Parles amb ell?
De vegades sí.
Et serveix? Et consola? Et dona força?
Sí.
Et contesta?
Bueno, la seva contestació de moltes vegades no la sabem veure. Perquè jo vaig fer una frase... I és que Déu et proporciona oportunitats i està a la teva mà saber-les veure o no veure. I si no la veus a temps, ja està passada. I una segona oportunitat moltíssimes vegades no te la dona. O acceptes la primera o ja ha passat. És com el tren. Si no puges al tren, ja has sortit de l'estació.
Quin objectiu tens a curt plaç?
A curt plaç, pues, continuar el mateix que estic fent. Si puc ampliar alguna cosa que ara no en aquest moment ni em plantejo ni tinc en pensament, i si s'escau i necessitat, pues, la faré. Estic obert a moltes coses.
Pere, jo com... A vegades, potser després d'una entrevista i de la prèvia entrevista, vull fer un resum de la persona, de com jo l'he vist, aquesta persona, no? Claro, com més la coneixes, potser la millor més ampliaries o potser algunes coses les canviaries, no? Però, bueno, en aquest sentit, és la primera impressió que a mi em causa una persona i ho plasmo en un escrit, no? I de dir, mira, jo en Pere el veig d'aquesta forma, no? Uh-huh. A veure si ho encerto, a veure si ho he encertat. Bueno. No, després de l'entrevista més profunditat, jo no canviaria res. Vol dir que, baix la meva impressió personal, crec que t'he vist d'aquesta manera i no ho canviaria.
No, no, és la teva impressió i, és per valorar i escoltar-la.
Pere Vinyàs, en aquests últims instants de l'entrevista permetem parlar-te des del cor. Et veig com una persona profundament emotiva i sensible.
Sí.
La vida t'ha posat proves molt dures.
Sí.
Però també t'ha regalat moments de pau i de felicitat que encara viuen dintre teu.
Sí.
Has après a seguir endavant amb una fortalesa que sovint només es veu per fora. Mentre per dintre has carregat silencis i soledats difícils d'explicar. Has sabut convertir aquest silenci en gestos, amb iniciatives, amb maneres de compartir sense fer soroll. Has tornat a buscar la vida compartida, encara que no hagi estat fàcil. I tot i les decepcions, no has perdut del tot l'esperança de tornar a trobar algú amb qui caminar. La sardana és més que una passió, és un refugi. Arrel i companyia. És una manera de sentir-te viu cada dia. Crec sincerament que et mereixes retrobar-te amb tu mateix, recuperar la pau i aquella felicitat que un dia vas conèixer i tornar a abraçar la família, un vincle profund i essencial per tu.
Moltes gràcies.
Vols dir alguna cosa, per últim? Vols alguna pregunta que t'hagués agradat, que t'hagués preguntat? Perquè ja estem a un minut de la finalització.
Em sembla que l'entrevista ha sigut molt intensa, molt profunda i molt representativa del que jo sóc. I t'agraeixo aquestes darreres paraules, que les he encertada.
Jo el que sí t'agraeixo és que haguis tingut també la valentia per vindre aquí i per parlar amb la sinceritat que has parlat. Et dedico Amor i guerra, de la Salomé, que és una sardana molt intensa també, com tu et mereixes.
Gràcies.
Gràcies, Pere.
Moltes gràcies.
No balles pi, la vida del meu cor. Un jorn va sentir les glòries de l'amor. Terra vella, terra nostra, terra de l'amor sens fi. Llum, tota bellesa de bonic florir. Dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor mai igualat. Dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor. Per tu ma vida serà l'alegria del bany de la mar. Terra nostra, ta preuada formosor, tingui sempre la besada del meu cor. Terra meva, jo et proclamo mon amor mai igualat.
dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor, per tu ma vida serà l'alegria del goig de la mar. Terra nostra, ta preuada formosor, tingui sempre la besada del meu cor. Terra nostra, terra aimada, per a tu la flor millor, per als sants les flors buscanes, per a tu la flor.